El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
6 minuts passen del punt de les 8 del matí. Comencem el repàs a les qüestions destacades del dia. El Departament de Salut prepara una nova llei que prohibirà fumar a les terrasses de bars i restaurants, entorns escolars o parades d'autobús. El govern presentarà la norma en qüestió de setmanes perquè pugui iniciar el tràmit parlamentari. En paral·lel, la conselleria liderada per Josep Maria Argimon oferirà a partir del gener i de forma gratuïta tractaments antitabac a les persones amb una renda anual per sota dels 18.000 euros. Salut calcula que de la nova mesura se'n podrien beneficiar unes 600.000 persones fumadores i que es troben en aquest llindar. Com sempre, amb els canvis de la normativa antitabac, hi ha opinions per tots els gustos. Comencem a buscar-la fixant-nos en l'entrevista que ha compartit el Pau Duran amb un expert en la matèria.
Conversem amb l'investigador de la Unitat de Control del Tabac, Antoni Baena. Bon dia.
Bon dia.
La prohibició de fumar en aquests espais concrets, terrasses, entorns escolars i parades d'autobús, que no deixen de ser espais exteriors, és una mesura efectiva per lluitar contra el tabaquisme?
Totalment, perquè és una forma de desnormalitzar el que és el tabac i especialment en espais compartits, no? Això és una necessitat perquè últimament realment s'ha fet molt poc per la lluita contra el tabac i es noten els números.
La prohibició d'anar acompanyada d'alguna cosa més, no sé, més conscienciació sobre els perills o de les conseqüències, per exemple?
Jo crec que d'això ja tenim molta informació. El que passa és que tenir informació no vol dir que aquesta informació es faci servir adequadament. És a dir, tothom sap que el tabac mata, tothom sap que el tabac provoca càncer, etc. Però jo crec que és una forma de dir, vale, doncs, en espais compartits el que s'ha de fer és, no és una prohibició total, sinó una regulació de quins espais una persona pot fumar i en quins no. I en aquests que estiguin compartits, òbviament, la majoria de persones no fumen, doncs s'ha de respectar això. Sobretot perquè el tabac no és que molesti, és que provoca problemes sanitaris. És a dir, és que es parla moltes vegades, és que molesta, una olor, molesta algun altre soroll, i això sí que molesta. Però que faci mal, el fum del tabac sabem que fa mal.
Tot i així, clar, fumar és un hàbit molt estès. M'atreviria a dir que potser ben vist socialment, com el fet de beure, per exemple. Cal aquest canvi de xip, també, en la població per anar cap a aquesta societat més saludable?
Sí, el que passa és que sempre, jo crec que és una qüestió també de cultura, sempre es parla del tabac i l'alcohol com si fossin coses semblants i no s'assemblen gens. És a dir, l'alcohol provoca problemes de conducta, no? Inclús provoca problemes quan estàs conduint, perquè el que fa és alterar la conducta, alterar la capacitat que tens de moure't, etc. El tabac és molt addictiu, però si no tens una malaltia derivada del consum, realment la teva conducta és normal. Pots tenir una mica d'ansietat, una mica de neguit, perquè la nicotina provoca ansietat, no la treu, i ja està. Llavors, per això socialment moltes vegades és molt acceptat, no? Es valora menys, no?, l'impacte que pot tenir el tabac que l'alcohol. Per això quan de vegades es prohibeix, està prohibit beure alcohol pel carrer, dius, bueno, estàs prohibint una conducta quan encara no ha succeït, no? I per què ho estàs fent? Perquè saps que això passa. Amb el tabac això no passa, però saps que molta gent, hi ha un 30%, depèn de la malaltia, és 90%, etc., té consumidors de tabac que acaben desenvolupant una malaltia. Per tant, això és important fer aquesta diferenciació. L'acceptació és per això, perquè no hi ha un component conductual clar, no? que tingui un impacte social de provocar una crisi, per exemple.
Mm-hmm. Aquesta prohibició, podríem dir que significa un pas més, no?, de la llei antitabac, que fins ara doncs, prohibia fumar en els espais exteriors, d'hospitals o de parcs infantils, entre d'altres. Encara troba que hi ha més trams per recórrer? Falta camí?
Jo sé, últimament el que em repeteixo dient que quan jo vaig començar en temes de tabac fa més de 20 anys no sabíem ben bé que quines coses, quines campanyes i quines mesures funcionaven. Ara sabem quines funcionen, però no es posen en marxa. Per exemple, l'empaquetat neutre, que és que tots els paquets de tabac tinguin el mateix paquet, això sabem que funciona i, en canvi, no s'implementa, no? El posar espais com ara és un pas endavant fantàstic, el pagar i finançar tractaments, especialment en un conjunt de persones que són doncs, d'estatus social, doncs, que tenen més privacions, això està molt bé, perquè són els que més fumen, això ho sabem. Per tant, són passos endavant que es poden anar fent, com quan es va prohibir, per exemple, la publicitat, que va tenir un impacte molt fort. I perquè els últims anys, realment, és que no s'ha fet cap tipus de campanya, ja no es va fer abans de Covid, durant Covid, era impensable, no? I encara ens falten coses per fer. com el preu. El preu és primordial. El preu és molt barat.
Sí? Trobo que el tabac encara surt barat?
El que és el nostre entorn, el que és Espanya, molt barat, molt barat. Quan es fan estudis així econòmics, jo no soc especialista en economia, però el que es fa és valorar quin és el temps mitjà que necessita un treballador mitjà amb un sou mitjà per comprar-se un paquet de tabac. I surt que a Espanya és molt barat. De fet, els estancs de la Jonquera és una cosa criminal. La quantitat de tabac que estan venent de poblacions que venen de França, gent que ve inclús d'Anglaterra en avió, doncs, únicament per comprar tabac perquè els hi surt a compte. Passa igual entre Portugal i Galícia. Per tant, sí, és una mesura que s'hauria de millorar molt, especialment en el tabac de picadura, que continua sent molt, molt, molt barat.
M'he quedat atrapat amb una cosa abans. Què és això de l'empaquetat neutre?
L'empaquetat neutre és posar totes les caixes de tabac dels mateixos colors, el mateix tipus de lletra, l'únic que canvia, òbviament, és la marca, no? De forma que és fer perdre a la indústria de tabac l'últim reducte de publicitat que tenen. Si jo trec un paquet de tabac vermell, tothom sap quin tabac és. En canvi, si jo trec un paquet de tabac neutre, sabem que no sabem quin és. Això es va iniciar sobretot a Austràlia i es va veure que només fent aquesta mesura, que és una mesura que apaga realment la indústria de tabac, es reduïa un 2% del consum poblacional de tabac. I això ja està recollit, hi ha molts països que ho han implementat, i és una mesura que aquí no sabem per què s'està endarrerint i ens trobarem en un entorn en el qual tothom l'està aplicant a Europa i Espanya encara ho està pensant i no sabem ben bé per què.
El sector de la restauració ha posat el crit al cel amb la nova mesura i lamenta no haver estat consultat abans de l'anunci. Què els hi diria?
Bueno, és més del mateix. Sempre que hi ha una llei, doncs tenen uns problemes terribles, després se n'adonen que no és així. A veure, si mirem els números, estem parlant de que per sobre dels 15 anys fumen un 23-24% de la població de Catalunya. Això vol dir que el 75-76% de la gent més gran de 15 anys no fumem. Per tant, el seu target realment, quin és? El 75 o el 24? Però és que, a més, no hi ha cap experiència recollida en cap país del món en el qual prohibicions de fumar, prohibicions d'espais sense fum dins de restauració hagi provocat una davallada de consum. Això és ridícul. Llavors, clar, això a què sona? Doncs sona a que realment hi ha una pressió per part de la indústria de tabac que tenen les màquines allà dintre, etcètera. Però la realitat no és aquesta. No hi hauria cap mena de problema, segurament, en quant al període de transició, que la gent s'adapti i s'ha acabat.
Durant la pandèmia, moltes terrasses van prohibir que s'hi fumés. Per tant, ara pot ser un bon moment per aplicar la mesura, aprofitant, no sé si dir-li, l'hàbit recurrent?
Jo crec que el que va afavorir, tot i que en pandèmia és així curiós, la situació era molt curiosa i, a més, la gent estava mig molt preocupada, no? Llavors, és que els que no fumaven van descobrir que trobar un espai obert a l'aire lliure sense empassar-te al fum dels altres també era molt agradable. Llavors, pels comentaris que veus a Twitter, això era impensable fa 10-15 anys, veure que la majoria de gent està a favor d'aquesta mesura. Per tant, és una mesura que socialment seria molt ben acceptada i que, a més, si a sobre tens nens, doncs més encara, perquè allò de seure i estar al costat d'una persona que fuma i tenir nens és molt desagradable. I fins ara era molt difícil trobar espais a terrassa realment sense fum, perquè, clar, com no es podia consumir dintre, jo crec que és una forma de normalitzar els espais compartits, de dir, bueno, el tabac no és un dret, és una droga, és una addicció. Per tant, és l'únic producte que, fet servir, com diu el fabricant, mata. O sigui, això s'ha de deixar clar. Qui diguem-ne, hauria de gaudir més dels espais oberts, no?
L'objectiu final hauria de ser restringir fumar únicament a l'àmbit privat?
Com a mínim, que la gent es conscienciés de que pot fumar en llocs on no estigui compartit. És a dir, bueno, si vas pel carrer, doncs estàs pel carrer, un pot canviar-se de vorera, això. I tot i que hi ha països que han fet carrers sense fum, inclús el Japó, que és un país molt consumidor de tabac, i al final t'acostumes. Això seria l'ideal. L'ideal seria això, doncs, restringir a llocs realment on estigui sol o estigui compartint amb altres fumadors i no diguem-ne, que t'obliguin a consumir el fum passiu, per això que he dit, perquè és de les poques drogues, o les fumades, les que tenen un consumidor passiu.
Antoni Baena, investigador de la Unitat de Control del Tabac, gràcies per atendre la nostra trucada.
Gràcies a vosaltres.